Doncs mira, avui és el Dia Mundial de l'Emprenedor o de l'Empreniment, si vols. Ja saps que això, en els darrers anys, està de moda, emprendre. Tot i que després no t'ho posin gens fàcil, però escolta, ens diuen que sí, que s'ha d'emprendre i que és el futur, insisteixo, després falta la pota de l'administració pública, que és la que no facilita gens que la gent acabi prosperant fent-se emprenedor. Avui també és el Dia Internacional contra l'Esclavitud Infantil, una xacra impressionant, que en ple segle XXI l'hem de seguir recordant perquè segueix present a molts punts del món. I avui també és el Dia Mundial de la Veu. La veu, ja siguis cantant, ja siguis locutor, o ja siguis una persona, com per exemple un professor, que a part dels seus coneixements, doncs necessita una bona veu per arribar a tots els seus alumnes. Avui és el Dia de la Veu, anem a cuidar-la. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? És dimarts 16 d'abril del 2024, hores d'ara amb 19 graus pràcticament a la ciutat de Lleida. No hi arribem, però hi arribarem en els propers minuts. Ha baixat les temperatures, ho hem notat, i sobretot en alçada. Ara connectarem amb l'Observatori Meteorològic de Lleida i el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, ens en farà 5 cèntims, però ja ho hem notat. Parlarem de música també, eh? Ens visita el Xarim Aresté, ens presentarà el seu darrer treball discogràfic i també farem una mirada cap al... anava a dir cap al cel, no, més enllà del cel, fora, lluny, cap al cosmos, cap a l'univers, perquè avui és el dimarts en el que parlem d'astronomia amb el Ramon Drudis. Eh? Tot això fins a arribar a la una Herrera a COPE Lleida. Ara fem aquesta repassada de la previsió meteorològica. Les temperatures mínimes, com et deia, ja s'han anat posant al lloc, sobretot en alçada. Hem tingut, per exemple, la Pica d'Estats ja s'han posat a 5 sota 0, a la cota 2.500 de Baqueira 3 sota 0, 0 graus a Boí, després ja tots positius, eh? 2 a Torà, 3 al Pont de Suert, 4 a Arties, 5 a Solsona, a Viella o a la Seu d'Urgell, 6 a Balaguer, 6 i mig a Tremp, 7 a Guissona, a Cervera i a Sort, 8 a Tàrrega, 8 a Lleida, 8 i mig, perdó, a Lleida i Alcarràs, 9 a Mollerussa, 9 i mig a les Borges Blanques, 10 al Picat, a Juneda o Arbeca i 11 graus a Seròs. Hores d'ara, bufa el vent d'oest, d'oest i del nord-est, 20 km per hora, la ratxa màxima ha estat de 36 i ja ens van avisar que podia arribar, doncs, el tema del vent. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Bon sembla estrany que venim de 30-31 graus el
31,
diumenge.
Sí,
eh?
Sí. Hem tingut un cap de setmana aquest i l'anterior, sí. Força calent. Força càlid.
A més, Armando, no es podrà queixar la gent perquè ha passat en cap de setmana, veus?
Pues sí, perquè a més en dos caps de setmana. La primera quinzena d'abril, la tercera més càlida dels darrers 84 anys, lo que passa que, clar, estem fora de lloc i ara les temperatures, sí, pues, ja s'ha marxat, ja s'ha escombrat la massa d'aire càlid, comença a entrar aire fred en alçada, que estos dies en diferents glopades, ni una altra glopada més forta de cara al dijous, pues sí que davallarà les temperatures, però no gaire més que les normals. L'únic que potser la sensació serà pitjor degut al vent. Sobretot avui, esta tarda, les previsions eren que bufés en cops de més de 50, fins i tot 60 km per hora a la meitat sud de Lleida, i això sí, en predomini del sol, només està ennuvolat i fredot a la cara nord del Pirineu, la Vall d'Aran i el seu voltant, allí en aquests moments no arriben a 10, 11, 12 graus com a màxim, i no passa de al termòmetre, hem de dir que Viella sí que és una sotregada perquè va arribar a 29, i ara estan a 11, 12, i ja no pujaran més, gairebé durant tota la setmana. És a dir, l'ambient és més fred a la cara nord, la resta predomina el sol, amb alguns núvols a la cara sud, i sol tots els dies, amb més vent avui, demà també, però no tant, també dies assolellats, temperatures frenades a la ratxa dels 22, 23, com molt, però la majoria entre 18 i 21 graus, durant les tardes, les matinades frescotes, però tampoc molt fredes, exceptuant a les cotes altes i al Pirineu. Allí sí que està la sensació de fred serà més gran. Precipitacions febles, intermitents, a la cara nord del Pirineu, fins i tot amb cota de neu, podem parlar del que la cota, que estava molt, molt alta, 2.000, anirà baixant a 1.500 i els propers dies a 1.000, no res de l'altre món de gaires neva, de molta neu, eh? Sinó petites enfarinades per damunt de... Podria baixar força, fins i tot a 1.000 o 1.200, però en plan anecdòtic de cara als propers dies, sobretot dilluns. És una ventadeta, diguem, de nord, amb diferents glopades, que s'incrementarà de cara a dijous, divendres. Sembla que de cara al cap de setmana
torna
podria tranquil·litzar-se, però sense arribar als,
vale,
als extrems d'aquests dos
o
caps,
sigui,
de setmana passat.
Temperatura d'abril.
Temperatures d'abril, hem de recordar que són 21 graus més menys 2, amunt i avall,
clar,
i 7 graus de mínima, 2 graus que... amunt, 2 graus avall. És que hem perdut el nord una mica.
No, totalment.
Saps què passa?
Que jo amb la gent estàvem parlant ja de...
Sí.
Ja tenim l'estiu aquí i no portem ni un mes de primavera.
No.
És que volem anar molt ràpid.
És a dir, que la mitjana, una anècdota, però una dada, que és estadística, els 30 graus normalment arribaven a Lleida el 20 de maig. 10 graus, 10 dies abans, 10 dies després.
Ja.
És més o menys, al voltant del 20 de maig, més o menys 10 dies. Però clar, han arribat el cap de setmana passat.
No, totalment. Estem...
Entonces, pues, anem una mica... L'any passat també va passar una cosa semblant, al mes d'abril, que va ser el més càlid de la història de Lleida. Aquest anava per aquest camí, però sembla que ara frenarà i durant la segona quinzena farà les temperatures normals d'abril.
Bueno,
pues... O sigui, a veure...
Anem a recordar què era l'abril.
És normal, que ja havien perdut
clar que sí,
la idea de com era normal.
Una màniga prima, si voleu, i ja està. Això és el mes d'abril. Armando Álvarez, ens escoltem divendres. Gràcies.
Bona setmana a tothom. Adéu.
Mira, que fem una pausa i de seguida t'explico l'actualitat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Ho tinc claríssim. El que vull estudiar perquè m'agrada i té futur és...
Electromecànica.
Tu també?
Sí, estudio al CTI. El Centre Tècnic Ilerdense imparteix cicles de grau mitjà en electromecànica i grau superior en automoció.
Però jo no tinc l'ESO.
Et pots matricular al PFI de mecànica i carrosseria. Ja trigues, tenen borsa de treball. El telèfon d'informació del CTI és el 973-220017. Matricula-t'hi, no te la juguis.
Ho tinc clar, és el meu futur.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida y en su primer aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto tardes y noches de martes a domingo. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
De seguida está con nosotros el Xarim Aresté presentando aquest nou treball discogràfic, però abans...
Cope Lleida.
Estàs informat.
Simplement per explicar-te que les estacions d'esquí de la demarcació de Lleida han venut 1,43 milions de forfet aquesta temporada. Suposa el tercer millor registre de la història, malgrat les complicacions en determinats moments per la falta de neu, tot i que, ja saps, la temporada ha acabat millor que mai. També t'explico que els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Mollerussa, van detenir dijous passat una dona de 42 anys per un delicte contra la salut pública. Els fets van tenir lloc al carrer Ferrer i Busquets, de la capital del Pla d'Urgell, quan una dona amb antecedents i un home van intentar evitar una patrulla dels Mossos. Els agents van decidir aturar a tots dos i identificar-los. Van observar que la dona estava nerviosa i es tocava reiteradament la part superior de la roba interior. Així, la patrulla va demanar la presència d'una agent femenina de la policia local per escorcollar la sospitosa. Amagat a la roba interior, li van trobar un pot amb cristall en roca que va donar un pes de 17 grams d'amfetamina de gran puresa. Davant d'això, evidentment, la policia va arrestar la dona per un delicte contra la salut pública, però es dona la circumstància que la detinguda ja va ser denunciada i detinguda el passat 13 de març, o sigui, fa un mes i tres dies, per uns fets similars. En aquella ocasió li van comissar petites quantitats de cocaïna, marihuana, bolets al·lucinògens i 5 grams d'amfetamina. Ja veus, això de la reincidència, seguim amb el mateix problema habitual. T'explico també que l'incendi d'ahir al vespre a l'estany d'Ivars Vilassana ha afectat finalment 5,5 hectàrees de canyissar i algunes espècies s'han vist afectades. Des dels bombers apunten a que el foc hauria estat provocat perquè va començar ja al vespre, per tant sense sol, i a la zona del pàrquing. S'està investigant encara sobre el terreny. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la setmana laboral de 37,5 hores i a pujar els salaris seran els eixos del proper 1 de maig.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Digue'm quanta veritat no ets capaç de pair. Jo et diré qui ets, jo et diré on vas. No té res de subtil, no veus les mans enrere els fils, nassos de paper.
Doncs apa, que parlem de música i a més d'aquella manera que m'agrada a mi, amb l'artista assegut aquí als nostres estudis. Avui està amb nosaltres el Xerim Aresté. Xerim, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
A més, aquesta vegada hem pogut fer que ens vingui a presentar aquest nou treball discogràfic, però a més, no amb una, no, amb dues dates de concerts a Lleida. Que tampoc, que no és massa comú això,
És el primer cop a la meva vida que em passa.
Escolta, estàs aquest divendres a la Boat, a la Boite, si ens escolta l'Andrés Rodríguez, i la setmana vinent amb una activitat de ioga a la Seu Vella, de Lleida.
Sí, el Festival Internacional de Ioga, que no sé molt bé de què va, la veritat. Ja ho descobrirem.
Però la Seu Vella de Lleida la coneixes o no?
Sí.
Sí que la coneixes.
Home, és un monument nacional.
Molt bé. Home, és, per això et dic que és un marc maco, per actuar.
Sí, sí, fa molta il·lusió, la veritat és que sí.
Xerim, que no ens coneixem, tu ja fa uns quants dies, que et dediques al món de la música.
Ara no me'n recordo, però de fa uns quants, sí.
Uns quants, Ets, on ets nascut?
Soc de Flix, jo. Ahà. D'aquí la Voreta. Sí, sí.
I Lleida és un bon lloc per venir, per tu, per entendre'ns?
Home, sí, aquí venia a comprar les sabatilles a l'Unipreus.
No, volia dir musicalment parlar. Ho dic perquè compartim segurament entonacions o to a l'hora de parlar, per això t'ho deia.
T'he de dir que Lleida i Tarragona, és com, per mi, és com anar a Miami i a Nova York. És una proesa anar a Lleida o a Tarragona. Com dic Tarragona, me refereixo al sur, més cap a...
Déu-n'hi-do,
Costa moltíssim, quasi sempre que toco és a Girona. Girona ens roba, que diu l'amic Lixanco.
Uh-huh. Escolta, has presentat un idioma nou, 12 cançons. Explica'm, què trobem amb aquest disc?
Pues mira, és un disc de música humana, m'agrada de dir a mi, perquè érem 6 persones fent música alhora, està gravat en directe, la veu inclosa, i tots agafats de la mà, tirats al buit, perquè no sabíem molt bé el que anàvem a fer. Jo tenia unes cançons composades, però tinc la sort de comptar amb una banda increïble. Són músics de jazz, llavors estan molt, molt habituats a la improvisació. Uh-huh. I doncs vaig procurar que no sabessin res, per poder arribar a l'estudi amb la ment neta, sense prejudicis. I per mi és la forma més ideal de fer música, perquè quan no tens res al cap, no tens, com dir-ho, res pensat, llavors ets més lliure, tinc la sensació. No hi ha tanta por a equivocar-se, perquè tampoc tens temps de pensar.
Uh-huh. Tu ets escriptor i músic, per tant entenc que tu fas tot, el disc, lletres, música, jo sé que després suposo que tens col·laboradors, però bàsicament és teu això,
Sí, sí, sí. Vaig publicar una novel·la l'any passat, i bé, tinc uns quants llibres publicats de poesia, de filosofia, i de fet per mi no hi ha gaire diferència entre fer una cançó i la literatura. La música la veig també com una gran part de literatura.
Home, fer una novel·la suposo que deu costar més que fer una cançó, o no?
Pues mira, ara que ja sé el que és fer una novel·la, encara li tinc més respecte a la idea de fer una cançó. Uh-huh. Perquè fer una cançó necessita, has de ser un alquimista per fer una cançó, perquè has de dir moltes coses amb 4 versos. I abans això ho feia d'una forma molt automàtica, sense pensar-hi gaire. I un cop haver fet la novel·la, de sobte m'ha costat encara més que mai fer cançons. De sobte respecto molt més l'ofici de fer cançons. Respecto menys l'ofici de fer novel·les i més el de fer cançons. Mira que et dic.
Havíem sortit amb sort, passant del plou malor. El poble n'està ple d'alquimista sense fe.
Havíem escoltat Nassos de Paper, el primer tema, i ara el que posa títol a l'àlbum, Un idioma nou. Xarim, escolta, sobre l'escenari, com us moveu? Quanta gent us poseu sobre l'escenari?
Massa gent som, massa gent.
Amb quin format vindreu, per exemple, a la Boita, a la Boat?
A la Boat vindrem a duo, el bateria i jo, que farem una escandalera els dos sols, però normalment anem a sextet. Però no sempre podem fer el desembarco de Normandia, allí on anem. A Lleida només podrem vindre dos.
Uh-huh. Suposo que Un idioma nou integreu pràcticament i després també doncs, ens movem en el temps, no?
Sí, ara hi ha moltes cançonetes que li tinc carinyo i que me costaria no fer. Però tinc moltes ganes de tocar aquest disc en directe, perquè encara no... És un disc que està pensat per tocar en directe. I sempre intento fer que les cançons siguin prou obertes com per a que cada cop que les toquem siguin diferents, no? No m'agrada la idea de ser fidel a res. La cançó està per alliberar-se, no és un corsé.
O sigui, trobarem diferència del disc al directe?
Aviam si sabeu... Sí, no trobareu semblances, diria.
Bueno, ja està bé. Escolta, l'has estrenat a casa ja?
Vam estrenar a Girona.
Pues no ja, però a casa, a Flix?
Ah, no, a Flix encara no. A Flix encara no. Aviam si aquest estiu podem enredar amb algú.
És el que costa, potser a vegades, allò de profeta a casa costa, eh?
Mira, aflige encara perquè puc sortir amb la guitarra al carrer i ja està fet. Però cada un dia baixar més cap avall sembla com si no tinguéssim un riu allà.
És curiós perquè... Però aparentment sembla que la música està revifant, no? Hi ha interès per la societat per anar als concerts... I tornar a escoltar música. No sé si això es nota o costa.
Això t'ho acabes d'inventar ara. jo penso que està costant més que mai.
Sí?
Sí, però és curiós, però tens raó, això que dius, perquè fixa't tu que a Catalunya tenim un munt d'escoles de música d'un nivell increïble. A Barcelona mateix hi ha tres grans escoles que no deixen d'explotar músics al·lucinants. Mai hem tingut músics tan ben formats aquí en aquesta terra. Mhm. Però no sé què fan després quan sortim de l'escola, perquè, no sé, cada cop veig menys músics als escenaris, la veritat. Veig més maquinetes, però menys músics.
Escolta, quan puges a l'escenari, a part de cantar i tocar, el bon humor també te l'endús?
Sí, home, què faríem sense això? Sí, per mi és molt important.
Per tant, si voleu parlar, passar una bona estona... Doncs ja ho sabeu, Xarim Aresté, amb doble data, aquest divendres a la Boita, a la Boat, amb concert, i la setmana vinent, divendres, a la Seu Vella de Lleida, dins d'aquesta activitat Yoga Gallery, però on també, suposo que també adaptareu una mica el repertori a l'activitat i al lloc, però vaja, la música de Xarim Aresté sonarà.
S'ha rondat detalls a mi, em penso, perquè jo no sóc gaire flexible amb això del yoga, no sé. Aquest dia aniré sol amb la guitarreta jo i serà molt més tranquil.
Molt bé. Xarim Aresté, escolta, enhorabona pel nou disc i gràcies per acompanyar-nos, evidentment, que et vegi molt bé aquestes actuacions.
Un plaer, moltes gràcies.
Ignorància hi haurà un demà.
I tot seguit ens endinsarem a la immensitat de l'univers. Ho farem amb el Ramon Drudis.
Soy de una generación que no nació libre.
El primer Marshall negro de los Estados Unidos.
Mi dueño me enseñó a disparar.
Al oeste del Mississippi.
Pero se negó a enseñarme a leer.
Tenemos a un negro y a un viejo acabado.
14 duelos ganados.
Busca del forajido más infame de este territorio.
3.000 criminales detenidos.
Si ese negro insiste en encontrarme, tendré que dejar que lo haga.
Nunca he visto a nadie tan cruel.
Basada en hechos reales.
Ni tan rápido.
Infierno en la frontera. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cope Lleida. I ara és el moment en el que ens endinsem en l'infinit, si vols, o en allò tan gran com és el cosmos. Parlem d'astronomia. Un cop al mes tenim la sort de que està amb nosaltres el Ramon Drudis. Ell és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. El trobes a totastronomia.com i el pots seguir també a les xarxes socials i, si no, busca-la amb ell també, Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants, i parlant una vegada més de lo que tenim sobre els nostres caps, no?
Sí, 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 que no és poc, eh? Que no és poc.
No és poc.
Ramon, escolta, mira, ja que hem entrat en un mes en el que a priori sembla que hi haurà poc tema de núvols i que, per tant, sobretot si estem en llocs amb poca contaminació lumínica, podem observar més l'univers. Escolta, des de Lleida, quina estrella, per exemple, recomanaries observar?
Pues mira, una de molt xula, Ricard. Doncs te'n recomanaré una, i a més és fàcil de veure, no? Molt fàcil, no? La pot veure tothom, no? És l'estrella més brillant que tenim al cel de Lleida. La més brillant, la que perdo, aquesta, no?
Com es diu?
I és tot un... I és tot un espectacle cercar i veure aquesta estrella que s'anomena Sirio, Sirio. I saber, però a més de... jo sempre dic que a més de veure, hem de saber el que estem veient. Això és molt important, no? Tot és estar al costadet, no? Primer Orió i al costadet els dos gossos de caça, no?
Yeah.
He dit abans que Sirio és l'estrella, doncs, més lluminosa que el Sol, no? Però no, perquè és una mica és més gran, però no hem de confondre-la amb els planetes Venus i Júpiter, que són més brillants, però són planetes, no són estrelles.
Clar.
Però ara, per exemple, aquests dies doncs, tenim a Júpiter, al final de quan comença la nit, se va ponent, que és el punt que tenim més brillant al cel. Però això és un planeta, seria Júpiter. Sirio seria la segona, no? Però seria una estrella. És la més brillant, no? Ara mateix, a Sirio la podem veure molt brillant sobre l'horitzó sud-est. I la podem seguir durant tot el mes d'abril a partir de les 10 de la nit. Sirio, que literalment vol dir l'estrella que brilla, va ser molt venerada pels antics egipcis, no? Que la consideraven, doncs, la que anunciava les caigudes del riu Nil, no? Inclús molts temples egipcis es van construir de forma que la llum de Sirio il·luminés les cambres interiors, no? Mira, si era important per a aquella gent. Quan aquestes properes nits els escoltants mirin a Sirio, que l'han de mirar, han de pensar que és dos vegades més gran que el nostre Sol.
Caram.
I la seva lluminositat és 20 vegades més intensa. A més, el seu color blanc, que té un color molt blanc, ha trigat 8,6 anys en arribar-nos, que és la distància a on està, no? Ja que aquesta, com t'he dit, és la distància que ens separa d'aquest astre. Tothom hauria de veure a Sirio, la més lluminosa del nostre cel, i això ho tindríem de fer almenys una vegada a la vida, no? I ara, doncs, tenim l'ocasió.
Sirius aquesta és, m'has dit que està acompanyada, de més.
Sí, efectivament, tal com dius, Sirio no està sola. Des de fa milers de milions d'anys disposa d'una estrella veïna molt petita que rep el nom de Sirio B. Per tant, la gran seria la Sirio A i la petiteta seria la Sirio B. Se sap que aquesta Sirio B és una nana blanca molt feble, de només 12.000 quilòmetres de diàmetre, fixa't si és petita, sí. que va esgotar tot el seu combustible i ara està en procés de mort, no? Per això és molt difícil de veure, ja que la brillantor de la gran Sirio A, que és molt més jove i la seva estrella dominant, no deixa veure doncs, a la seva veïna Sirio B, que és molt més vella i petita. Podríem dir que una té l'esclat i l'esplendor i la lluentor de la seva joventut, no? I l'altra està a la palidesa de la seva mort, no? Quan mirem a Sirio A, també hem de pensar, ja que no podem veure, que al seu costat, a una distància aproximada com la que hi ha entre el Sol i Urà, disposa d'una pequeñaja nana blanca i que les dues orbiten entre si, una dona voltes a l'altra, no? I aquesta volta triga 50 anys a donar-la, no? Per tant, la Sirio B no la podem veure des d'aquí si no és en telescopis molt grans i fent fotografia, no? Però sabem que és una estrella que s'anomena tècnicament binària, no? Binària vol dir dues estrelles que una orbita al voltant de l'altra. I a més que són les més abundoses de la nostra galàxia, les estrelles dobles, no? És una estrella doble, no? Doble binària.
Entenc...
Val la pena veure a Sirio, a més brillant del cel, i saber, perquè no es veurà, saber que al seu costat hi ha una estrella molt més petita que està al final de la seva etapa, anomenada nana blanca, al final de la seva etapa de vida, que dona voltetes al seu voltant en un temps de 50 anys. No?
Clar. No, dic, estava pensant, Ramon, que si la Sirius B ja diguéssim, ja s'està... O sigui, és molt més petita que Sirius A i està al final de la seva vida i és la petita, la que orbita al voltant de la gran, el probable és que l'acabi absorbint. Clar, parlem de molts anys, no? Però el normal és que l'acabarà absorbint. O no té per què ser així?
No té per què fer-ho, això, no? Perquè aquesta petita és molt densa, no? També. És una estrella molt densa. En tot cas, el que podria fer és, quan s'infla la Sirio A, que quan comença a morir pues s'inflarà, que Sirio B estiri matèria de la més gran, no?
Clar.
Perquè és petita, però té molta, molta densitat. O sigui, una culleradeta de Sirio B pesaria, no sé, com un elefant. Una culleradeta de cafè, eh?
Ja.
Per tant, imagina si és densa, no? Per tant, no sabem el que farà, no? Però ara sí que sabem que hi ha dues estrelles, no? Que són binàries i una gira al voltant de l'altra, no?
Ara que parlaves d'estrelles, aquestes estan dins de la Via Làctea, que és la nostra galàxia. La nostra galàxia, podem parlar de que les estrelles totes són d'un mateix tipus o d'una manera homogènia o hi ha diferències depenent de si estan més a prop del centre de la galàxia o a les afores, o ens falta molt per saber?
No, ara ho podem saber, això. És una de les poques coses encara que sabem, no? Perquè ens falta molt per saber. Mira, de les 200.000 milions d'estrelles que té la nostra Via Làctea, 200.000 milions, que costa entendre això,
sí,
no?
Sí.
El 70% d'aquestes estrelles són dobles, com Sirio A i Sirio B.
El 70%, és molt?
Són dobles, sí. I pues, també n'hi ha que són triples, no? Perquè quan naixen les estrelles d'un mateix núvol, de gas i pols, pues no naixen una sola. A vegades en naixen dues, a vegades en naixen tres, no? El nostre Sol, segur que quan va néixer, pues, també tenia una veïna, no? i va néixer dues germanes. I ara, on és la germana del Sol? Pues ningú ho sap, no? Perquè amb el temps se van separant, no?
Clar.
Es van allunyant, com els joves que marxen de casa quan se fan grans, no? Bueno, ara no tant, no? Però van marxar més ràpid. Però el 70% són dobles, no? I aquestes s'anomenen binàries, perquè una gira al voltant de l'altra, com t'he dit, que és Sirio. Eh? Uh-huh. Però també te puc dir que les tres quartes parts d'estrelles de la nostra galàxia, de la Via Làctea, són nanes roges.
Uh-huh.
És a dir, astres amb una massa, o sigui, aquestes, com pots veure, n'hi ha moltíssimes, no? Estic parlant del tres quartes de les estrelles, no?
Uh-huh.
Astres que tenen una massa de la meitat del nostre Sol o més petites, no? I, per tant, tenen molt poca lluminositat. I són difícils de localitzar, perquè tenen poca llum, no?
Clar.
Però són les més abundoses. L'estrella més propera al Sol, per exemple, que és propera del Centaure, és una nana roja amb tres planetes al seu voltant. Està a 4,2 anys llum de nosaltres, per això és la més propera a nosaltres, a la constel·lació austral del Centaure, no? Per tant, aquesta és una nana roja que també té planetes al seu voltant, però són estrelles, s'anomena roja, perquè tenen aquesta coloració, perquè té poca temperatura, no? I són petites, molt petites.
Val.
Però són les més abundoses que hi ha a l'univers. Per tant, com pots veure, hi ha una gamma extensíssima i, lògicament, després hi ha estrelles més grans, estrelles més petites, estrelles que són més lluny, que són més a prop, estrelles que tenen un color, que tenen un altre, no? Per tant, hi ha una gran varietat d'estrelles, no? A la nostra galàxia.
Ramon, que ara no recordo exactament, o sigui, una nana vermella que està a l'inici o al final de la seva vida?
Bueno, una nana vermella, en principi, és una estrella que ha nascut així, no?
Ah, val.
D'acord? I ara, el que tu vols dir és quan una estrella, com per exemple passarà amb el nostre Sol, primer s'inflarà, no?
Sí.
I tornarà una gegant vermella.
Val.
Després d'aquesta sí que comença l'estadi de la seva mort, no? Després llançarà cap a l'exterior, com si fossin clafons de ceba, no? Aquests clafons els llançarà cap a l'exterior perquè serviran per formar noves estrelles i després s'anirà fent petita, fins a formar-se una nana blanca que pràcticament no tindrà processos nuclears de fusió dins, i després hi ha una nana negra, que serà un cos que ningú veurà i serà una estrella totalment morta, no?
Val, o sigui que les nanes vermelles són en si un tipus d'estrella.
Una varietat de les estrelles, i naixen així. I clar, com que les estrelles, com més gran és, més aviat moren. I com més petites són, més triguen a morir. Per tant, les nanes roges, com te deia, com aquesta propera del Centauri, són estrelles que bueno, tardaran molt a morir. O sigui, és a dir, els astrònoms es pensen que de les nanes vermelles que tenim encara no se n'ha mort cap, no? Des de que es va formar el nostre univers i la nostra galàxia.
Sí.
Duren anys, no?
Bueno.
Per tant, podem dir que el pot petit hi ha la bona configura,
sí,
no?
Sí.
Escolta, les nanes vermelles duren molt més que les grans, no?
Ara que parlem d'estrelles i de mides, que clar, tot és molt gran, eh? O sigui, la Terra és molt petita, per entendre'ns, comparat amb tot això. Quines són les... O sigui, sabem o s'han descobert estrelles molt grans dins de la nostra galàxia?
Sí, s'han descobert i n'hi ha, pues, bastantes, no? Però només te'n diré tres, no?, per tindre una idea. Una és una estrella que a mi m'agrada pel nom que té, no?, que s'anomena l'estrella pistola.
Ah.
Però tal qual, l'estrella pistola és un astre que està en la direcció de la constel·lació de Sagitari i que brilla 10 milions de vegades més que el nostre Sol.
Caram!
Dic 10 milions de vegades més que el nostre Sol. I està molt a prop del centre de la Via Làctea i el nom de l'estrella Pistola se li ha posat perquè està envoltada d'una nuvolositat que té la forma d'aquesta arma de foc, no? D'una pistola, no? Per això s'anomena l'estrella Pistola. Però n'hi ha una segona, que es diu Eta Carinae, i que de fet són dues estrelles, que una gira també al voltant de l'altra, eh? Per tant és binària, com t'he dit abans. Mm-hmm. I aquesta està la constel·lació de la Carina. I l'astre més gran dels dos té una mida 90 vegades la del nostre Sol i brilla 5 milions de vegades més.
Déu-n'hi-do.
I la seva llum ha trigat 7.000 anys en arribar-nos, perquè aquesta és la distància entre nosaltres i aquestes dues estrelles.
Déu-n'hi-do.
I la tercera ja és una bèstia d'estrella, no?
A veure.
És una, no supergegant, sinó que en podríem dir hipergegant.
A veure.
No? És una hipergegant vermella, anomenada B-YG-Canis Majoris. Mm. És 300.000 vegades més lluminosa que el Sol. 300.000 vegades, eh?
La magnitud de... Ramon, la magnitud de lluminositat també ve acompanyada, suposo, de la mida, no?
Sí, sí, de la mida, sí, 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 sí. I si estigués, fixa't, per tindre una idea, i no parlar de xifres, si estigués al lloc del nostre Sol, aquesta Canis Majoris, B-Y, si estigués al lloc del nostre Sol, la seva mida arribaria fins a l'òrbita de Saturn. Imagina't quina bèstia.
És enorme,
no?
És enorme. Mira, només recordo una... Perquè la gent ens fem ara... Perquè, clar, això és difícil. La Terra, dins del nostre Sol, hi cap 1 milió de vegades, em sembla, aproximadament.
Vull dir,
perquè veiem que la magnitud del nostre Sol és enorme, comparada amb la de la Terra, és enorme, i el tenim lluny. És a dir, Mercuri, que és el que està més a prop, ja està lluny del Sol, i a partir d'aquí la Terra està relativament lluny. Doncs si posem aquesta bèstia, com diu el Ramon, aquesta hipergran, hiperbèstia vermella, la poséssim al lloc del Sol... Si arribaria fins a la de Saturn, fins a la... És que és increïble, és enorme, és enorme.
O sigui,
és enorme. És enorme, no ens ho podem imaginar. Jo crec que no arribem a imaginar aquestes magnituds, perquè és que és molt gran, eh?
Parlem de... però són estrelles que s'esteixen, saps?
Sí.
Aquesta, perquè tinguem una idea, morirà, com que és tan gran, totes aquestes tres que t'he dit són tan grans, moriran abans, per exemple, que totes les nanes vermelles que tenim a la nostra galàxia.
Sí.
Que duren, com t'he dit, doncs duren des que es van... van néixer, encara no se n'ha mort pràcticament cap, no?
Ja.
Que se sàpigui, no? I aleshores totes aquestes grans sí que moriran, tindran un procés molt més ràpid de mort, no? Afortunadament el Sol no és tan gran, és una mida pues, petiteta, no? En comparació amb les més grans, i per tant ha d'estar a la meitat de la seva vida i perquè mori pues, encara queden 4.500 milions d'anys, no? Per tant, són molts anys, no?
Doncs,
a la meitat de la seva vida.
Sí, doncs hem parlat de llum avui, de molta llum, perquè al final les estrelles per nosaltres és llum, és energia, és poder calorífic, si voleu, al final és una bola que està en combustió, o sigui, no hi ha més història aquí, a part de les mides, que, insisteixo, són descomunals, i les energies també són descomunals.
I totes les estrelles que veiem al cel de nit, no?, totes han de pensar que són de la nostra pròpia galàxia. Eh? No veiem cap que sigui d'una altra galàxia. Eh?
Imagina't.
Són totes de la nostra galàxia. De
són
la
veïnes,
galàxia,
eh? Són veïnes totes, Ramon.
Són veïnes. I potser alguna d'aquelles és germana del Sol.
Pues igual. Pues igual. En fi, que escolta, se segueix investigant i nosaltres, doncs un cop al mes amb el Ramon Drudis, us ho posem aquí de manera més fàcil, per entendre. Amb el Ramon Drudis, que ja sabeu que és enginyer, divulgador de la ciència astronòmica, i que el trobeu a totastronomia.com o busqueu-lo ell mateix, també a les xarxes socials, com Ramon Drudis. Escolta, Ramon, com sempre, un plaer, gràcies.
Un plaer, moltes gràcies, Ricard, i bueno, salutacions a tots els escoltants.
Gràcies, Ramon. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una de la tarda. De seguida hi tornem al migdia de COPE Lleida amb la gastronomia, amb el nostre sumiller, el Felip Urbano, i a partir de 2:15 amb la nostra tertúlia dels polítics.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En mayo de 1978, la agencia tributaria lanzó una exitosa campaña de publicidad con el lema Hacienda somos todos. Se pretendía entonces reducir el fraude al fisco porque en aquel momento era más fácil escaquearse a la hora de pagar en la declaración. Han pasado 46 años, pero esta frase de anuncio acabó calando hondo, aunque hoy en día su uso es más bien irónico. De pagar no se libra nadie y, ojo, a quien se intente librar o se equivoque a la hora de hacer la declaración. Tantos años después, España ha cambiado mucho. Por ejemplo, se ha desarrollado la autonomía de las regiones en muchos aspectos, también en política fiscal. Las comunidades tienen mayor autonomía, incluso País Vasco y Navarra gestionan directamente todos los impuestos, aunque luego entregan una cantidad al Estado. Todo este sistema, con 17 modelos diferentes, se traduce en diferencias notables a la hora de hacer la declaración. Así que, sí, Hacienda somos todos, pero no todos de la misma manera. Hoy en COPE estamos contando que en algunos casos la diferencia entre pagar en una comunidad u otra puede suponer un 284% más. Has escuchado bien, ¿eh? 284% más. Nos fijamos en las rentas medias, donde puede encontrarse un buen número de contribuyentes españoles. Hablamos de ciudadanos que facturan 30.000 euros brutos anuales. El mejor trato fiscal, el más ventajoso, lo reciben en el País Vasco y el peor en Cataluña y Extremadura. Vamos a poner un ejemplo concreto con esos 30.000 euros brutos. Un trabajador soltero con menos de 65 años tributará 4.600 euros en el País Vasco frente a los 5.031 de Cataluña. Algo muy similar pasa con el tramo que llega a los 45.000 euros brutos anuales. Las rentas más altas se encuentran en la Comunidad de Madrid más beneficios a la hora de tributar y en la Comunidad Valenciana menos. Todo esto tiene mucho que ver con la autonomía de las regiones a la hora de implementar su política tributaria, lo que podríamos definir como una especie de ideología fiscal y que, en general, diferencia claramente las regiones gobernadas por partidos de izquierdas de las comunidades con gobiernos más conservadores. Por ejemplo, existe un tramo autonómico del IRPF donde en función de cada región se paga más o menos, aunque hay diferencias muy llamativas que ilustran esta ideología fiscal. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones, que en algunas comunidades se paga íntegro y en otras puede salir prácticamente gratis porque está bonificado. No es nada que no conozcamos ya, aunque no deje de sorprendernos. Lo dicho, Hacienda somos todos, pero no todos de la misma manera. Hay más asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y por ejemplo tenemos una última hora, una macro operación policial entre España y Portugal, donde se ha desarticulado la mayor red de narcotransportistas del estrecho a través de embarcaciones de alta velocidad, vamos, las conocidas como narcolanchas. Hay 31 detenidos, se ha llegado a abortar hasta 4 operaciones que tenían preparadas, y te puedes imaginar las cifras. Se han intervenido 1.400.000 euros en efectivos, de todo tipo de armas cortas, 19 vehículos de alta gama y sistemas de comunicación de todo tipo. También hablamos del grave incendio, el declarado la mañana de este martes en el antiguo edificio de la Bolsa de Copenhague, en Dinamarca, un fuego del que se desconoce su origen y que ha arrasado el tejado de este histórico edificio. Ha quemado una aguja que tenía 400 años de antigüedad. Recuerda bastante, Pilar, a ese incendio de la Catedral de Notre Dame en París, del que se han cumplido precisamente 5 años. También hablamos de que los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen esta tarde de manera extraordinaria para tratar el ataque iraní a Israel del pasado sábado con 300 misiles y drones. El gobierno de Netanyahu contiene por ahora la respuesta, pero reclama un aumento de las sanciones internacionales contra el régimen de Teherán. Sigue también la fuerte llegada de inmigrantes a nuestras costas. En las últimas horas, 350 personas han llegado a Baleares y a Canarias en 9 pateras, 300 de ellas a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y también Lanzarote. Y esta mañana se ha presentado en la Conferencia Episcopal la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebran el próximo domingo con el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Un día que invita a los jóvenes a interrogarse sobre su vocación y a la comunidad cristiana a acompañar y rezar por ellas, así como sostener las vocaciones que surgen en los territorios de misión.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El gobierno se pronuncia sobre la presidencia de la federación.
Pedro Rocha, candidato a la presidencia de la federación, ha sido expedientado por infracción muy grave por el Tribunal Administrativo del Deporte y estamos a la espera de saber si va a ser o no inhabilitado. El gobierno se está explicando en el Congreso y se acaba de pronunciar Santi Duque.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, Corro, José Manuel Rodríguez Uribes, ha atendido a los medios antes de comparecer en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para dar explicaciones, para informar sobre las actuaciones del gobierno ante los sucesivos escándalos en la Real Federación Española de Fútbol. Uribes se ha mostrado muy contundente sobre la postura del gobierno ante lo que está pasando en la federación.
Quien califica si son graves o no es el Tribunal Administrativo del Deporte, que para eso está, es un órgano recogido en nuestra ley del deporte, por tanto, más allá de que efectivamente el señor Rocha y la comisión gestora tienen derecho de defensa, el Consejo Superior de Deportes y el gobierno de España va a hacer todo lo que tenga que hacer para reconducir esta situación inaceptable que se ha producido en la Federación Española de Fútbol desde todos los puntos de vista y para que a partir de ahora las cosas se hagan de otra manera. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano con firmeza y con respeto a la ley.
Hoy tenemos Liga de Campeones, son partidos de vuelta de los cuartos de final. A las 9, Barcelona, París Saint-Germain, ventaja de 3-2 para el equipo español, y Borussia Dortmund Atlético, ganan 2-1 los de Simeone. Desde las 8:15, tiempo de juego.
Las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida amb 6 minuts i mig per sobre de la una. I el que fem tot seguit és parlar de gastronomia. Ho farem amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, i amb aquestes connexions arreu del món. Igual ens toca a prop, igual ens toca lluny. Abans, però, et recordo que hem pujat ja als 20,2 graus, que segueix el vent amb 23 km per hora i la ratxa ja ha pujat més, hem tingut una ratxa de 49 km per hora en la darrera hora, i que la tendència és que les temperatures es vagin normalitzant el que hauria de ser un mes d'abril normal. El mes d'abril estem parlant de 20, 21, 22 graus. Doncs cap aquí és on anem. Clar, venim dels 30, 31, i ara em sembla que fa fred. No, ara és la temperatura d'abril normal i corrent. Vinga, que parlem de gastronomia.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta de les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 350 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
COPE Lleida. Ja saps que en aquest horari, els dimarts, camí cap a 2:15, hem de parlar de gastronomia, i de gastronomia, i de persones, i de projectes, eh? I a més, aviam, ben guiats, o ben copilotats, si vols, pel nostre sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, què dius? Bon dia.
Escolta, anem a viatjar, però poquet avui, eh? Aviam, poquet, pel que ens teníem acostumats, eh?
Bueno, sí, per lo que fem últimament, estem a un parell d'hores de cotxe només.
Bueno, escolta, viatgem cap a la zona de Girona, concretament cap a Llançà, per conèixer bueno, el propietari d'una destileria catalana. És el Isaac... Sí, digue'm.
Avui parlarem de licors i això. Del primer whisky fet a Catalunya.
Això mateix, aquest és l'esquer. Eh? Isaac Castelló, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Estàs parlant des de Llançà, eh?
Exactament, des de Llançà, a l'Alt Empordà, avui fa molta tramuntana.
Això ho pots dir quasi bé cada dia de l'any?
No, cada vegada menys, per això
sí?
avui ho remarco, perquè avui em fa algo exagerat.
Curiós. Bueno, el tema del canvi climàtic, ja abans ens ho deien i semblava que ens queia lluny, ara ja ens està afectant al dia a dia de totes les contrades, veig. Isaac, escolta, tu ets el propietari de la destileria Quevall.
Exactament. Doncs, bueno, que vam obrir doncs, el 2000, al final del 2018. Uh-huh. Jo venia al sector financer, jo treballava a CaixaBank.
Caram.
La meva parella doncs, és biòloga i treballava en un laboratori càrnic. I bueno, vam decidir reorientar les nostres vides i per començar a fer licors artesans. I així es vam començar.
Ah, o sigui, vam decidir.
Exacte. Jo vaig deixar la CaixaBank, la meva parella va deixar doncs, un laboratori càrnic on estava i doncs, res, vam començar doncs, així en petit format doncs, a començar doncs, a fer licors artesans, com feien abans les àvies, i fins al dia d'avui.
Val. Però Isaac, escolta, aviam. O sigui, tu treballaves al sector financer. I com va anar això de... Mira, saps què? Ho deixo tot i em munto la meva destileria per fer licors com els d'abans. O sigui, què va passar aquí al mig?
Aquí, no, jo des que havia entrat, doncs, jo feia 12 anys que treballava en el sector financer, havia canviat molt el sector des de llavors, s'havia orientat molt cap a la venda comercial. Jo tenia ja des de feia uns anys, sobretot aquí a la zona de Girona, doncs hi ha molta tradició a fer ratafia casolana. Doncs la gent, doncs el mes de juny, les famílies, pues cada qual té la seva recepta que no explica mai a ningú i fa doncs els seus 4 o 5 litres de ratafia. Jo doncs com que aquí en el pati de casa teníem un taronger, doncs havia fet doncs el típic de 2 o 3 litres de licor de taronja, de llimó, que també tenim un llimoner, doncs 3, 4 o 5 litres de ratafia i va ser doncs quan vaig pensar que, bueno, doncs per què no provar-ho. Així és com, per exemple, ja començava a haver-hi certa tradició doncs, de cervesa artesana, doncs que una sí. Cervesa artesana no té res a veure amb una cervesa industrial, jo vaig creure doncs, que podia haver interès també doncs, de licors artesans, que són completament diferents doncs, de les grans marques que ens tenen acostumats, no?
Com vam deixar
doncs, les nostres feines.
Isaac, entenc que aquests primers litre, 2 litres que em dius que vau fer, van sortir bé, van agradar.
No, justament va sortir justament encara ho tenim allà, quan, a més es pot visitar l'obrador, encara ho tenim allà doncs, d'exposició com de record del que van ser els inicis, no?
Molt bé.
Però bueno, tot es pot millorar en aquesta vida, o sigui, bueno, doncs, i així és el que vam fer.
Us trobem a internet, busqueu-los, es diuen quevall.cat, amb Q, Q-U-E-V-A-L-L.cat, quevall.cat, i allí els trobareu, o si no, busqueu licors quevall i ja anireu directes, quevall.cat.
També dir que vam aprofitar doncs, també certes receptes que havien sigut d'un matrimoni d'aquí Lleida, de Bellpuig, doncs que ja s'havien jubilat, que havien fet licors en el seu moment i que ja doncs, havien plegat i s'havien jubilat. I nosaltres doncs, vam heredar algunes receptes seves.
Uh-huh.
Vol dir, doncs ara tenim un portafoli molt gran, però va haver-hi algunes receptes doncs, que ens les van transmetre un matrimoni d'aquí de Lleida.
Molt bé. Escolta, Isaac, anem a tirar una mica enrere, va, perquè, o sigui, tu de petit ja tenies clar que volies fer empresarials, econòmiques i entrar al món financer?
Jo sí, jo ja de ben petit ja m'agradava, doncs, ja m'agradava el tema de la borsa i coses d'aquestes, i ho tenia bastant clar, no? Uh-huh. Llavors ja, doncs, quan vaig acabar d'estudiar, ja em vaig orientar doncs, cap a aquesta branca, i exacte, ja vaig entrar, doncs, a Caixa Girona a treballar quan tenia 22 anys, sí, sí. Justament era quan començava la gran crisi del 2008, uh-huh. I, doncs, just quan jo començava a treballar a Caixa Girona, després, quan acabàvem totes aquelles fusions de les caixes catalanes, sí. Doncs, al final vam acabar tots integrats a CaixaBank, i, bueno, entre una cosa i l'altra vaig estar-hi quasi 12 anys.
Uh-huh. Isaac, a la teva família, al teu entorn, amics, pares, padrins, hi ha algú que escolta, que provés aquest món de fer licors? O ets el primer a l'arbre genealògic vostre?
No, jo sóc el primer, el meu pare era pescador, després en parlarem també, doncs en part el whisky doncs, és en part un homenatge amb ell. Uh-huh. El meu pare era pescador i la meva mare és la florista del poble. Claro. Era una petita floristeria i la meva mare és la que fa les flors. Bueno. No hi havia cap tipus de tradició, però jo és això que a mi doncs, el que em vaig adonar, doncs, que doncs, justament hi havien grans, al final són 4 o 5 multinacionals que tenen diverses marques, que inclús han anat comprant les marques de tota la vida, sí. Que hi havia hagut, sí. Com Sumacal Bonet, com Gingiró. Llavors, doncs, tot i que la gent doncs, ho segueixi comprant, Calissai, per exemple, doncs ho segueixi comprant doncs, cada dia, això ja no pertany a una petita família, sinó ja és una multinacional i al final ens vam adonar bastant pues, que no hi havia petits artesans d'aquest sector, no? Uh-huh. I bueno, jo, en el meu cas, com que ja portava temps remenant papers, perquè Caixa és un sector que està molt fiscalitzat, mm. Com que ja portava, bueno, jo treballava a la Caixa, ja mantenia bé molts papers, pues, bueno, pues, quan anava a Hisenda a preguntar pues, què havia de fer, pues, em donaven una llista, i bueno, ja m'espavilava. Mm. Vull dir, pues, necessites un aval bancari, ja, mira, ostres, sí, això ja sé què és això. Pues, ja m'entén. Clar, una altra persona potser igual, doncs, s'hauria espantat, no? I jo també, però bueno, però mica en mica dius, guaita, això ja és, vale, això ja sé què m'estan demanant, bueno, això ho vaig anar a demanar aquí.
La part burocràtica i... era més portable per tu, per entendre'ns, eh?
Sí, sí, perquè clar, ja estava bastant avasat a remenar papers, a més jo estava amb tema empreses, per tant, ja estava bastant avasat, doncs, a remenar papers i bueno, doncs jo crec que va ser un pèl més fàcil als inicis.
La destileria Quevall, la vostra filosofia és fer licors artesans, com bé ens deies abans, de la millor qualitat, 100% naturals i de proximitat, sense essències, sense aromes o colorants, només utilitzant plantes, fruites, herbes, arrels i fulles naturals i, a més de proximitat, eh?
Exactament, perquè clar, això amb els anys doncs, ha canviat, amb els últims 20 anys ha canviat molt aquest sector, no? Va passar, doncs, abans del 93 inclús es podia vendre granel. Mm. Llavors hi havien moltíssimes destileries i marques que venien sense marca, venien a granel. Llavors, quan va canviar, va desaparèixer el granel, que em sembla que va ser el 93, que, doncs, clar, els que no tenien marca pròpia, la majoria van plegar. I com va passar? Al final, doncs, per exemple, fer licors naturals doncs, és molta feina, necessites doncs, moltes plantes, això ha de macerar, després s'ha de filtrar molt bé, perquè no passin els residus de les plantes. I jo crec que després d'analitzar una mica el sector, doncs veig que això s'havia perdut. Ara, doncs, com feien? Doncs, bueno, doncs, s'agafen unes aromes, que són uns líquids, doncs mira, volen gust de no sé què, doncs bueno, hi posen quatre gotes d'això, quatre gotes de l'altre, ja tenen, doncs, i ja tenen licor del que sigui, no? I va ser, doncs, com vam veure, bueno, això és com ho fan els industrials, però pot haver interès, pot haver interès, doncs, per un producte 100% natural. Sí, 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 sí. Llavors, doncs, va ser com vam començar a buscar una xarxa de distribuïdors, de proveïdors. Per exemple, nosaltres fem una ratafia de codony boníssima, que té molt d'èxit, i venim a buscar els codonys aquí a Corbins, aquí a Mont Gaspar, de Fruita d'Or, no?
Sí. No, sí, veig que
a la
província de Lleida veniu bastant. Veniu a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, els codonys a Corbins, a Lleida, els préssecs.
Exacte.
Els préssecs, evidentment, també a Lleida. Bueno, això realment és treballar en proximitat. Això del quilòmetre zero, que a moltes empreses se'ls omple la boca, però després si rebusques una mica, dius, escolta, el concepte de quilòmetre zero el tenim equivocat. Vosaltres sí que el teniu perfectament entesa?
No, és que al final, o sigui, al final fer un producte de millor qualitat o de menys qualitat, amb el preu de cost, pot haver-hi una diferència de 15-20 cèntims, que al final, saps, que dius, ja, o sigui, però de què estem parlant, saps? I a part que tenim un producte fantàstic, vol dir, i nosaltres som l'exemple, doncs ara que ja fa 5 anys, ostres, doncs estic content, doncs, perquè ens han vingut a picar la porta, doncs, de llocs bastant lluny de casa, no?
Ja.
Per exemple, sense anar gaire lluny, doncs aquest hivern vam estar a Itàlia i bueno, just entrem a dintre un bar i tenia la nostra ginebra.
Caram,
no?
Que bé, quina sorpresa, no?
Sí, no, un poble perdut allà dels arbres italians, no? I obrim la porta d'una pizzeria i jo tenia la nostra ginebra allà. I, hòstia, com pot ser, no? Ens va fer molta il·lusió perquè dic, ostres, si això ho fem nosaltres ben lluny, doncs serà que que és un producte apreciat.
Sí.
I, per exemple, sí, doncs nosaltres anem molt a Lleida, la meva mare era d'aquí a Vella de la Conca, la meva germana hi viu encara, llavors, doncs, entre Girona i Lleida és on t'acollim tot,
molt
no?
Bé.
Per exemple, doncs cap aquí on t'acollim fem servir espernallà, que és com una herba groga que fa una olor fantàstica, que floreix el mes de juny, ara així d'aquí un parell de mesos en tindrem. Doncs aquí el port de Comiols n'està ple, no? El port de Comiols, Lleida, doncs aquí en collim moltíssim, no? D'espernallà. Per exemple, nous verdes també, aquí a l'Empordà també en tenim, però aquí al Pallars hi ha unes nous que són endèmiques, que són les nous molt més petites que les nous normals. Les que podem trobar al supermercat són les nous de Califòrnia.
Sí.
És una varietat que es va plantar més tard, però la nou típica de Catalunya és una nou que fa, que és com una oliva una mica més, és una mica més gran que una oliva, no?
Uh-huh.
I no els acull ningú perquè, bueno, el que es vol menjar una nou no vol pelar, no vol trencar nous, que són com el dit gros.
Clar.
Saps? Però bueno, per tot això, doncs, però n'hi ha moltíssims de noguers abandonats, però nosaltres aprofitem, doncs, i collim les nous d'aquest noguer que sabem d'aquí, collim una mica d'espernallac d'aquella zona que sabem d'allà, i tenim una xarxa de proveïdors, doncs, d'aquí, no? Doncs treballem amb herbes d'aquí, doncs, de diu Fèlix, que són d'aquí prop de Cervera. També comprem uns herbes que són uns de Fonollosa.
Que bé.
Ginebró, tenim un noi que és de la Vall d'Aran, que ens va buscar el ginebró per aquí a la Vall d'Aran, que també hi ha, doncs, una espècie diferent. Llavors, és que ho tenim pràcticament tot, no cal anar gaire més lluny.
No, sí, però per això et deia que és quilòmetre zero, vull dir que és així. Escolta, Isaac, que ens quedem sense temps i no vull que ens deixem d'explicar que vosaltres ara esteu ja amb una nova aventura, que és crear el primer whisky fet a Catalunya.
Sí, exacte. Vam començar, bueno, doncs, jo quan vaig començar jo, la Pilar i el meu pare. El meu pare ens ajudava, doncs, bàsicament, doncs, amb el tema de les màquines, perquè, doncs, s'havia reconvertit i ara feia de mecànic industrial. Mm. Llavors, doncs, bueno, i el primer any, doncs, pobret, doncs, el meu pare va ser pacient oncològic molts anys i el primer any, doncs, ens va deixar, no?
Caram.
I res, després, doncs, després ja va venir la pandèmia i quan podíem començar a sortir, com dient, quan s'ha sortit de casa, doncs un dia sortint amb un grup, doncs, així, amb un grup, doncs, amb bici de carretera, un em va dir, ostres, i tu no faràs whisky? Diu, al teu pare li agradava. Dic, hòstia, al meu pare li agradava, si al meu pare no bevia res, no? Mm-hmm. I, hòstia, t'ho juro que una vegada per les festes del port, dels pescadors, i preguntant-li a la meva mare, em va dir, ja, una cosa és que li agradés, l'altra és que em begués.
Clar, sí,
dic, sí. Ja, dic, agradar-li sí que li agradava, però la bevia no em bevia. I dic, hòstia, pues, i per què no li faig un homenatge i fem el primer whisky català en homenatge al meu pare, no? I va ser com vam començar.
Molt bé.
El que passa que no hi havia els ingredients, no s'havia fet mai abans i ens va costar moltíssim, no? Yeah. Llavors també vam tornar altra vegada a Lleida, doncs aquí al Macelles, és on vam trobar un dels ingredients que per fer whisky, el pur de Malta, necessites aigua, nosaltres en tenim perquè tenim la destil·leria, és un antic convent del segle XI, tenim un pou a dintre que s'ha tret aigua des de fa la tira d'anys. Segon ingredient, doncs, la malta d'ordi. Doncs malta d'ordi, aquí a Catalunya no n'hi ha. No hi ha ni... O sigui, malta d'ordi és l'ordi germinat i assecat. Mm-hmm. Val?
Que bé.
I llavors es produeixen unes reaccions químiques a dintre de l'ordi que fan que després els sucres que hi ha a dintre fermentin. Però això, aquí no hi ha malteries. Llavors, hi ha molta cervesa artesana, però els ingredients, o sigui, ara ens omplim la boca la cervesa artesana, està molt bé, però quan vas a mirar els ingredients on venen, doncs de tot arreu menys a Catalunya.
Ja.
Menys uns pagesos aquí al Macelles que sí que s'han muntat una malteria artesana i ells es fan la seva pròpia malta, doncs, per fer les seves pròpies cerveses, que són les de l'Ovilot. Llavors, vam anar a parlar amb ells i, bàsicament, els excedents que tenien de la seva producció de cervesa els vam començar a fer servir nosaltres per fer whisky. Uh-huh. I així és com va néixer, doncs, l'aventura del whisky. Va,
però,
que ara fa ja més de 3 anys.
Ha sortit, però no ha sortit cap ampolla encara?
Encara no. Si tot va bé, doncs, d'aquí una setmana.
Ah, val.
Clar, perquè és això que dèiem, no? O sigui, al final, des de que comença tot el procés com comença? Hem d'agafar la malta d'ordi. Ara nosaltres també, després, amb els anys, ens hem muntat també una malteria de collita pròpia, però així podem processar el nostre ordi i el seu. Llavors, com comença, s'ha d'agafar l'ordi, la malta d'ordi, s'ha de convertir en farina, s'ha de moldre. Després s'ha de posar, doncs, amb aigua calenta per dissoldre els sucres. Llavors, una vegada el sucre s'ha dissolt, s'ha de posar un llevat. Llavors això fermenta, al cap de 3-4 dies. I una vegada fermentat, doncs el que fem és doble destilar-ho, posem a dintre uns alambics que ens van fer fabricar expressament per fer whisky, ho posem amb uns destiladors, doncs, una primera vegada i una segona, i llavors l'alcohol que ens resulta és el que entra dintre els barrils. Mm. Al final, cada 1.000 litres de suc d'ordi que destilem, en traiem uns 80 litres. Vol dir que és un procés molt farragós i molt lent, doncs, per acabar traient 80 litres.
Ja.
Val? Bueno. Nosaltres no tenim una macro destileria com a Escòcia, com a Irlanda. És que no hi podria ser perquè no hi ha els ingredients.
Clar. Bueno, escolta, també et dic una cosa. Això també és l'inici, eh? D'aquí uns anys en parlem. Felip Urbano, has provat els licors de l'Isaac o no?
He tastat alguna cosa, però el que sí que tinc moltes ganes és tastar el whisky, clar, això és... Perquè jo soc com el seu pare, soc un amant del whisky i tinc moltes ganes de que surti ja al mercat per poder tastar-lo.
Doncs pues estàs a poques setmanes, de provar el resultat d'aquesta aventura de 3 anys, el primer whisky fet a Catalunya amb ingredient català, que no és una frivolitat, que escolta, tal com s'està movent el món, el tema de sostenibilitat doncs és molt important, eh?
Mira, i també per exemple, doncs, si ja farà quasi 4 que van començar amb l'aventura, però també, per exemple, doncs, clar, quan anàvem a mirar a copiar què feien, per exemple, a Escòcia, doncs feien servir barrils de roure francès, de roure americà. Ostres, i un dia, doncs, i per què no els fem de roure català, no? Uh-huh. Doncs, bueno, també ens van fer construir uns barrils que són de roure del Montseny.
Que...
Perquè també tenim roure, no cal anar, doncs, no cal anar als Alps, m'entén? Llavors, doncs, bueno, doncs, al final doncs, hem trobat que amb paciència es pot fer també, doncs, amb roure d'aquí, no? O sigui, que al final els ingredients, en poques quantitats, però hi són.
Caram.
I
molt bé,
el més
doncs...
important és que sobre cara és bo, que això...
Sí, 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 clar.
Clar, perquè una de les pors que jo tenia és que, bueno, aquí ara ens hem emmerdat amb un projecte molt gran que ens ha portat una feinada increïble, però que després, dius, hòstia, però que després surt algo que no és bo. Uh-huh. Però és que no sé com ha sigut, però és que resulta que sobre encara és bo.
Molt bé.
És que gent entesa, doncs que va venir un importador de whiskies de gamma molt alta... I ja he vingut 3 vegades perquè amb gent del sector perquè ho provéssim, perquè no se'n donen creus, no?
Ja. Bueno, pues escolta, mira, el Felip em farà de provador, per entendre'ns, eh? Escolteu, a quevall.cat, venen online, també, eh? És a dir, si entreu a la web, tenen el producte exposat i serveix fins i tot per regalar, eh? O sigui, si voleu fer un regal, doncs quevall.cat us arribarà a casa i directament per regalar, eh? Hem parlat amb l'Isaac Castelló, i ens ha explicat tota aquesta aventura que de moment té, anava a dir un final feliç, no és final, perquè això és inici, com el que diu. Isaac Castelló, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, enhorabona per apostar pels temps que corren, per decididament pel tema de quilòmetre zero, pel tema de economia de proximitat i, escolta, impacient per veure aquest nou whisky català, eh?
Pues, gràcies a vosaltres per convidar-nos i sí, jo en breu ja sortirà al mercat, ja ho anunciarem perquè hi ha molta expectativa i bueno, primer en petites quantitats i esperem en un futur doncs poder anar incrementant mica a mica doncs la producció.
Clar. Una abraçada, Isaac.
Una abraçada a vosaltres. Adéu. Moltes gràcies.
Felip Urbano, increïble, eh? De vegades tenim al costat de casa persones que treballen amb un mínim de qualitat tan alt que els has de conèixer. Sí. Felip Urbano, que tinguis
Perfecte.
Bona setmana.
Gràcies, cuida't, adeu.
I nosaltres ens aturem un moment i engeguem tot seguit ja la tertúlia dels polítics.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano, pero en oftalmología solo confío en producto nacional, por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lingería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda web y app del Corte Inglés.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos, no. Sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos, solo en Multiópticas.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Cope Lleida.
Doncs apa, camí cap a les 2 de la tarda, amb una bona temperatura. Ja ho sé que no és la del diumenge, però és bona temperatura, és la temperatura del mes d'abril, que insisteixo, el cap de setmana jo, amb la gent que parlàvem ja d'estiu, de l'estiu, i no portem ni un mes de primavera. Per tant, el que no era normal eren els 30-31 graus. No sé si degut a això els bombers apunten cap a una altra direcció, però ahir va haver un incendi a l'estany d'Ivars Vilassana. S'apunta, perquè va començar el vespre, quan ja no hi havia sol, i al costat de la zona d'aparcament, que hi ha l'acció humana aquí al darrere, i al final s'han cremat 5,5 hectàrees. Però dic que si segueix en aquestes temperatures tan altes i comença a deixar de ploure, doncs potser la campanya dels incendis forestals l'haurem de començar abans d'hora. Va, nosaltres ja directes cap a les 2 amb la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Està amb nosaltres la Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Ana Florista del Partit Popular. Ana, què tal?
Bon dia.
Juanjo Falcó d'Esquerra, què tal?
Bon dia.
Que no sé si t'estrenes a la tertúlia?
M'estreno.
Ah, veus?
Sí. És la primera vegada.
Ja han fet collejilla quan han entrat.
Doncs Juanjo Falcó, benvingut. I
gràcies
per estar amb nosaltres. Rosa Jové de Junts, què tal?
Hola, bon dia.
L'he tatarejant, la Rosa, mentre
venia cantant.
Perquè ficava música de fondo.
Ja saps que és metalera. Ella.
Però la música que heu ficat no ho és.
Aquesta és poperilla.
Sí, aquesta sí.
Li has de posar ACDC.
Ja ho sé.
Una mica més durilla.
Metàl·lica, ja.
Metàl·lica.
A tu ets de metàl·lica?
Sí, metàl·lica.
No, ja ho sé que ho ets, però ets de metàl·lica.
Som més de metàl·lica que ACDC, sí.
Sí, com l'Andrea Rodríguez.
Ah, no tinc ni idea, però jo sí.
Com que no tinc ni idea?
Si no coneix l'Andrea Rodríguez, molt metalera no és, eh?
Sí, sí, Rosa, això ho hem d'arreglar, eh?
Sí, sí.
Però vull dir que jo tinc un passat i allà...
I l'Andrés.
Sí, l'Andrés Rodríguez.
Rodríguez.
És amic meu, ha estat a casa meua.
Ah, vale, però no sé si és de metàl·lica o de ACDC.
Exacte, no ho sé.
Pues ja t'ho dic jo.
Vale.
No de metàl·lica, de metàl·lica, com diu ella.
No sé si ens estarà escoltant des de la mañana,
no crec, en aquestes hores,
però una abraçada molt forta, perquè ja t'he dit, me l'estimo molt. I cada any, no ho sé, podria ser. I cada any ell organitzava el PP Marín Rock, que jo hi anava. Vull dir, no, amb ell el conec molt i me l'estimo molt.
Pues és de metàl·lica, ja t'ho dic, digue-li que li farà il·lusió. Laura Vergés, del Comú de Lleida, què tal?
Hola, bon dia.
Clar, ens hem quedat aquí amb el Rock i
no hem avançat.
Molt bé, doncs us volia preguntar, l'altre dia va sortir una llei al Parlament de Catalunya que tenia a veure també amb la recollida de residus, però la deixarem madurar una mica, perquè ja portem 2 setmanes parlant del tema del porta a porta, de residus i tot plegat. Aviam, la llei és no ambiciosa, no és superambiciosa. Jo ja vaig dir a títol personal que estic pràcticament segur que no es podrà dur a terme de cap manera i que no em sembla massa bé que s'anuncien lleis que ja saps que no es poden dur a terme. Però bueno, això és una altra història i si voleu, quan s'arriba
si a tramitar, en parlem. Hi ha gent no, parlem, que diu que has d'anar al 100 per arribar al 50, no?
I amb aquests de més o som ambiciosos
o morirem a l'intent.
No,
sí, estic d'acord, però és que vale, però és que si ens quedem sempre tan lluny, al final anunciarem el 1000 per quedar-nos al 50. I vaja, no sé.
Bueno, però també jo també t'he dit que també està bé que de tant en quant l'administració vagi per davant de la humanitat, no? I llavors, és veritat, si no som capaços de fer algo que algú ens obligui a fer-ho, no?
Jo, donant la raó i alhora portant la contrària a la Carme, diré que no, que te dono la raó, que em deixem... No, això tot. Però moltes vegades amb aquestes lleis, igual que ha passat aquí, no sé si sabeu que quan l'Europa fica que s'ha de reduir en un 50, en un 60 o en el que sigui per cent, parla de països. Mm. Llavors, aquests països, què és el que fan? Fan unes lleis que tot això recau sobre el ciutadà. Entes? I ho fiquen molt difícil, jo sempre ho he dit, perquè el ciutadà ho pugui portar a terme. Bueno, pues busquem una part, un equilibri entre que l'Estat fiqui un esforç i el ciutadà també. Però a vegades...
En aquest cas, la llei encara no s'ha aprovat.
No, ja ho sé.
Això, hi ha coses, lleis anteriors que semblaven impossibles, com per exemple que no es pogués fumar als restaurants.
Sí.
Semblava impossible, semblava que s'acabaria el món i ja no es fuma als restaurants. I tres, aquesta llei imposa moltes obligacions a les grans empreses que són les principals responsables de que nosaltres només en moltes vegades no tinguis altra alternativa que consumir productes envasats. No? Per tant, el ciutadà tenim una responsabilitat, per una bona part de la llei el que fa és, escolti, vostè no pot envasar amb monodosis croissants perquè no cal. Per tant, sí que és veritat que és ambiciosa, però és que en aquests moments, en aquest tema és gairebé una obligació, és imprescindible ser ambiciós i ser molt exigent perquè la situació realment és molt complicada.
Jo no treballa això, i amb el tema dels plàstics... Jo donava la raó, però alhora volia fer aquesta puntualització.
També tenim la nostra responsabilitat. I amb el tema dels plàstics la situació és tremenda, no? Sí. És tremenda.
L'altre dia vaig veure un plàtan amb una safata d'aquestes.
Amb safata i amb plàstic.
I els croissants i les pastetes i tot.
Ja, però un plàtan té el seu delicte, que ja té el seu envoltori
natural. Ja té envasat.
Té un envoltori natural.
I aquell sí que és biodegradable, l'envàs que porta el plàtan de sèrie, diguem, no?
Bueno, que vaig veure també una oferrata, us haig de dir al costat.
Envasat, també.
Però lo del plàtan, deies, ostres, en sèrio? Aquí sí ens hi ha acudit. I el pitjor de tot és qui ho compra, perquè si tu no ho compres, segur que ja no ho venen més, eh?
Això també té a veure, és a dir, nosaltres també podem fer molt, perquè si al final la gent deixa de comprar, això, la llei de l'oferta i la demanda és salvatge en aquest aspecte, sí, és a dir, però... les empreses s'actualitzen ràpid. Ara, si es va comprant, si també és veritat que, clar, si t'ho posen allí en lineal, de vegades, doncs...
Bueno, no sé quanta gent coneixes tu, que compraria un plàtan amb una safata de Forexpan.
Bueno, potser i... també n'hi ha algú.
De moment que el posen,
n'hi ha.
Pelat o sense pelar.
Sí.
També ven les pomes peladetes i amb una safata en plàstic.
Però això, Ricard, és el que sempre diem, no?, que el que ens hem d'acostumar és a no generar tant residu.
Sí.
Però qual no sol bé de la persona, el ciutadà en si mateix, però si t'ha d'ajudar el que és el mercat i, per tant, ja al seu abast que no tinguin aquest envasat ni tampoc aquestes vendes amb unitats que comporta.
Està bé que la llei sigui ambiciosa.
Perquè
si no hi ha una incompatibilitat, és a dir, no hem de generar residus i, en canvi, al mercat i a tot aquest tipus de productes que es venen d'aquesta manera, amb la qual hem de ser coherents i hem de participar tots.
Bueno, aquesta famosa llei que dèieu ara,
una
de les coses és obligar a tots els supermercats a tindre una part de granel, pot estar bé.
Hi ha coses que semblen que són impossibles, però que d'aquí uns anys seran habituals.
Jo volia dir que aquest matí he estat en una reunió d'aquestes que fan a dalt al Parc Agrobiotec amb això del BioHubCat, que parlava sobre els biopolígonos, i de veritat que totes tema aquest del reciclatge de les plantes de biomassa, de les plantes de gas, etc., ens portaran a que tot això, perquè clar, al final ells parlaven de el valor que s'ha de ficar als residus, no? I la veritat és que era espectacular. Jo crec que tots hauríem de tant en quant, te convido, Ricard, que convidis amb aquesta gent que parle del tema aquest dels biopolígonos i de què fem amb, el, amb aquelles deixalles, i de veritat que, el, que, el, que la sortida i el futur és espectacular, eh? Parlaven aquí del tema del...
Lo que passa,
però no, però, ho dic perquè no, 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 a Lleida se parlava de que hi ha dues empreses a Lleida, una, sí. No diré el nom, però bueno, una
de... Dir, eh?
Puc dir el nom, no? Una és MAU, evidentment, i l'altra és el, i l'altra és Subsa, que és a dir, el Plus, que es veu que tenen projectes espectaculars i superambiciosos en aquests sentits, no? de la recuperació dels residus, no?
La responsabilitat de les empreses sí que és molt alta, no? I sí que és veritat que s'ha posat molt l'èmfasi en la ciutadania i poc en les empreses, i aquesta llei, com a mínim, doncs, corregeix això, no? I també posa el focus sobre els grans generadors de residus que són, en molts casos, les empreses, i a vegades de forma molt inútil, no? Com això que dèiem dels plàtans. I a mi em sembla perfecte que siguin ambicioses les lleis en aquest sentit. De fet, fa poquet va haver fa 10 dies o així, una sentència del Tribunal de Strasbourg de Drets Humans contra l'Estat de Suïssa, per no ser prou ambiciós en les polítiques d'acció climàtica, no? I aquí, doncs, entenc que ens obliga a tots i...
Sembla curiós, perquè sembla que Suïssa, quan diu Suïssa, tothom tenim aquesta idea de que és...
Ho fan tot
molt
bé.
Sí, però aquí també, doncs...
Però si
potser no anem prou alineats, nosaltres no estem sent prou ambiciosos,
però bueno,
penso jo, des de l'Ajuntament.
Tornant al nostre municipi, és que, clar, hem de ser conscients de lo que malbaratem. I llavors es va llegir l'altre dia el diari aquestes activitats que es fan a l'escola de recollir tot el que sobra del menjar i que se'n donin compte dels quilos pesant-ho, quan l'aliment és malbaratat.
El malbaratament alimentari és brutal.
És brutal, no solament a nivell individual, sinó de famílies, i això vol dir que ens hauríem de posar les piles i verdaderament valorar el que tenim i aprofitar tot el que a vegades llençem.
Hi ha programes, te'n vas a Torrevicens, sí. té programes
d'aquestos i tal, i això jo considero que consciència als petits i als no menys petits de que no s'ha de malbaratar. Jo crec que això és molt positiu.
Per mi és molt negatiu com una societat segui d'ensenyar a no tirar el menjar. No, enteneu-me, quan dic molt negatiu, sí. Vol dir que vivim
que
molt
no bé.
Però no, que vivim molt bé, és a dir...
Però Ricard, és que anem molt tips de tots.
Per això deia, vull dir que no valorem...
Hi ha gent que passa.
Hi ha més diferències, com aquell
que
dius.
El que és difícil d'entendre a les escoles, la quantitat d'aliment que es llança, perquè tenim unes lleis tan exigents, llavors ens estimem més llançar els macarrons, que no que un nen se pogués emportar a muntar per els macarrons a casa seva. No, és que si l'agafo un mal de panxa, llavors hi haurà algú que ens denunciarà. Sí, però mentre està aquell nen, a la millor només l'única menjada que fas aquesta, i estem llançant els macarrons.
Recordeu
estem
el famós iogurt caducat, no? Bueno. Tot el que va donar de
però ser. Allò ha evolucionat a consum preferent.
Sí.
Correcte.
Sí,
clar, I no recordo cap notícia de cap intoxicació ni res de
res. Estem en una necessitat que jo crec que algunes coses ens les haurem de plantejar. No? És a dir, tantes mesures per garantir la seguretat que al final estàs posant en risc altres valors que serien tan o més importants que la seguretat, com és que, per exemple, que la canalla no passi gana, no? Llavors, a França hi ha lleis sobre contra el malbaratament alimentari, aquí també potser ens hauríem de replantejar què fem, Penseu la quantitat de quilos de menjar que es llancem a les escoles, que es podien aprofitar de nens que només fan aquella menjada. És que aquesta és una realitat de la nostra societat.
Però llavors tens los de manipuladores d'alimentos que te diuen que allò no es pot donar.
Sí, correcte. Jo crec que hem de trobar el punt...
Quin recorregut farà fins que arribi
l'aliment? Hem de trobar el punt d'equilibri, hem de trobar el punt d'equilibri entre garantir la seguretat, però que aquell aliment no el llancem, perquè és que és un problema de primera magnitud al món, la quantitat de tones que llancem i mentre tant hi ha gent que no té per menjar.
Sí, aquesta llei que com bé dèieu, ni tan sols està aprovada, sinó que està presentada...
Comença de zero per la legislatura.
Hi ha uns punts molt concrets, per exemple, em va sobtar el tema de les burilles.
Correcte, sí.
I les burilles ve com els envasos de les begudes d'abans, el sifón, per exemple, que tu pagaves un sobrecost i si tornaves l'envas buit...
Te l'abonaven.
O simplement el canviaves per un de ple, no?
Correcte.
Representa que tens aquest incentiu. Doncs ara ho volen fer amb les burilles, això. És a dir, si tu vols tornar a comprar una caixeta de tabac, que ja vindrà gravada amb un extra...
Bueno, això els fumadors tindran...
És a dir, si tu tornes 20 burilles, doncs pots comprar-ne 20. Pots comprar-ne, tens un descompte d'això. Jo ho veig complicat, això. I després, amb el tema
tema dels envasos, el mateix, perquè la llei pretén no només vidres, sinó vidres, llaunes, brics, plàstics...
Però bueno, és curiós com
però
això...
Però llocs que ja ho fan, llocs que ja ho fan això,
nòrdics o de la recollida de botelles...
Però això té la seva complicació, d'anar cap a l'institut...
Les màquines, no, tenen màquines. Ho fiques i te donen el cèntim.
Això ja hi ha llocs que ja ho fan, això.
És curiós com coses d'aquestes, com que ens pensàvem que anàvem progressant i ara
hem anat darrere.
Hem de tornar al que ja feia.
Jo anava a tornar al sifón.
Jo crec que tothom tornarà al Celta sin boquilla.
Sabeu que una
llavors t'ho abonaran.
Sabeu que una burilla pot arribar a contaminar fins a 1.000 litres d'aigua? 1.000 litres, que ho deien avui. Tampoc estem per tirar l'aigua, vull dir que als carrers n'hi ha moltes, eh?
Molt. I els escocells dels arbres, especialment si estan al costat d'un vetllador, vas passant i és un desastre.
Però també és cert que hi ha gent, jo crec que també hem de fer una llança a favor de la gent cívica, que apaga el cigarro al costat de la paperera i llança la burilla a la paperera o la guarda a la funda del seu paquet de tabaco i les llança quan arriba a casa. Per tant, o sigui, és cert que és gent incívica, però de tant en quant també hem d'aplaudir amb aquella gent.
És com una cosa que fins fa, jo crec que fins fa un parell d'anys a Lleida no veia ningú cap propietari d'una mascota, un gosset, que sortís amb la botelleta d'aigua. I si n'hi havia algú, el miraven tothom quan diia que un bàquet amb la... I ara comences a veure...
Aquest tiquismiquis, un bàquet
tiquismiquis. Mira, ara que parlàvem del tabac, teniu constància o consciència de, així ràpid, a bote pronto, que es diu, de quin tant per cent de la població espanyola fuma?
No. Jo diria que molt la meitat de la meitat de la que fumava.
Jo pensava que era baixíssim. I ja
és més d'un 30?
No, és un 40%.
Déu-n'hi-do.
I jo l'he trobat altíssim. Però l'he trobat...
I ha anat creixent o baixant això?
Però un 40% m'ha semblat...
Ha tornat a creixer.
M'ha semblat una passada, eh? Un 40%, jo pensava que ho teníem superat amb el tema de la informació,
sí, també,
el tabac mata, vull dir,
ho
tenim claríssim això, un 40% de la població.
Fumen tabaco?
Sí. Bueno, fumen.
Bueno, és que hi ha gent ara que no fuma tabaco.
Bueno, en fi, vull dir que hi ha feina aquí. Vull dir, en lloc de potser recollir les burilles, el que hem de fer és que deixi de fumar la gent, que també li anirà millor a la sanitat i a la vida de la gent. Però bueno, ja, aquí entrarem amb allò de jo puc fer el que vulgui amb la meva vida i tal. Sí,
no, això no és veritat.
No, tu no pots anar a 250 per l'autopista, no? Per tant, no pots fer el que vulguis a la teva vida.
Però pots fumar a casa i no...
Bueno, depèn. Si tens algú al costat...
Sí. Però bueno, ja m'enteneu.
Els nostres drets acaben o comencen...
És complicat aquest,
aquesta llei. Molt complicat aquest debat, sí.
Ja sabeu que a nivell d'Espanya, la llei, també, el que s'està tractant de la llei antitabac, el tema de fumar dins dels espais privats ja s'ha eliminat perquè... Sí.
Ara està en el carrer, si es pot fumar...
Havia contradiccions amb el tema del que pots fer tu al teu espai privat.
Sí, aquí ja és més complicat,
Bueno. Va, no anàvem a parlar d'això, però bueno, ja veieu que és d'actualitat i se n'ha de parlar. Jo crec que, com tot el que té a veure amb la sostenibilitat, fem tard. Per tant, quan abans s'activi tot plegat, molt millor.
I fem alguns passos enrere, també.
Sí. A casa nostra, heu estat al Museu Morera?
Oi tant,
sí.
No.
No?
Sí. Sí,
la Rosa no
està molt bé.
Estava fora, jo treballo els caps de setmana, vull dir, jo tinc una reducció de l'Ajuntament i llavors estava donant un curs a Barcelona i tots els meus companys hi van anar, menys jo que me quede, però ja aniré, prometo que ja aniré, me'n moro de ganes.
Bueno, i què tal?
Molt bé, jo me vaig sentir molt a gust, me va agradar molt. Tenia el record de lo de l'audiència de Janjo, el que hem estat, però l'han sabut li treure molt profit. La llum és meravellosa, la que hi ha, vull dir, està molt ben distribuït. Hi ha tres plantes per exposició i també hi ha tres plantes per serveis tècnics. El de les adoberies me va encantar, la planta de baix, i s'ha de reconèixer que ha tardat a poder obrir, però que realment ha valgut la pena, i espero que la ciutadania, és el que sentia l'altre dia els companys, que no és solament els dies de l'obertura que s'hi pugui anar, sinó els 365 dies del dia de l'any, perquè verdaderament és una pinacoteca a nivell mundial i verdaderament configura el que és un museu del segle XXI. Val la pena anar-hi. I afegiria més que aprofitin les portes obertes d'aquest mes, que és totalment gratuït, que a partir del 13 de maig me sembla que sol serà 5 €, i que val la pena perquè hi haurà visites guiades, després hi ha un espai perquè
perquè els crios puguin anar a la família i els puguin aprovar, apropar a l'art, vull dir que jo vaig quedar encantada.
Carme Valls, t'ho dic, si vols no cal ni que em contestis, però clar, d'aquí jo vaig entrevistar divendres el director, el Jesús.
El Jesús, sí.
I clar, jo li vaig preguntar també, dic, això és un primer pas per ja activar la dinamització de la Rambla Ferran, Pla de l'Estació, bueno, no, estació d'autobusos, etcètera, etcètera. Ell va dir, diu, espero que sí.
Jo crec que no és qüestió de que sigui un primer pas, o sigui, senzillament és el primer que s'ha fet realitat, però com sabeu la Rambla de Ferran té dos projectes en marxa, un de turisme i un altre de la reforma de la Rambla Ferran que venen ja del govern anterior. No sé si el de turisme es va donar amb aquest govern, però bueno, és igual, jo crec que són projectes de ciutat, que la Rambla Ferran en poc temps ha de fer un canvi espectacular, on s'ampliaran les voreres, on hi haurà espai per les bicicletes, on hi haurà una rambla, no? Hi ha gent que diu, ostres, potser hauríem d'ampliar voreres. És que deixaria de ser una rambla. És que una rambla vol dir que hi ha alguna cosa al mig i que té vida, i que aquesta part del mig ha de tindre vida. Ahir en parlàvem també amb una altra tertúlia de dir, i què farem? Pues donar-li vida a la rambla, recuperar aquests espais que s'han tancat, intentar que no sigui no solament un espai que funcione de dilluns a divendres. Ara s'està fent un edifici nou, per tant, allà a tot arreu on hi ha gent que hi viu, normalment doncs hi ha vida, perquè i no solament siguin despatxos o d'advocats o de bancs, o jo crec que la rambla comença ara. Tothom, jo crec que amb el tema del pla de l'estació tothom hi estem d'acord, per tant, si era un tema que es portarà a terme, les obres de l'estació d'autobusos han de començar ja i per tant és el primer pas de tota una història que acompanyarà la Rambla. I a més jo crec que la Rambla, si amb algo estem d'acord tots, potser a un l'agrada, és justament amb la Rambla i el que porta la Rambla, no? Uh-huh. Aquest sí que és un projecte de ciutat.
Sobre el museu, una gran notícia, coincideixo que sea, tant l'obra arquitectònica que s'ha fet d'adaptació de l'antiga audiència doncs, és molt reeixida, no? I la col·lecció que hi ha, la veritat que val molt la pena, fa un repàs de la història de la ciutat també, no? És un repàs dels moviments artístics que reflecteixen també el que li ha anat passant a la ciutat i la important vida cultural que ha tingut, no? que a vegades sí. no la reconeixen prou, i amb molta varietat d'obra, de pintura, de còmic, de fotografia, sí. d'escultura, vull dir que hi ha molta varietat, és molt, molt interessant. Esperem que tingui també aquest paper de revitalitzar la zona de la Rambla, i esperem que avanceu ja amb el tema del pla de l'estació, no? Perquè sí que diem que estem tots d'acord, però hi ha coses que passen i coses que no passen. I
bueno, el pla de l'estació, saps? No
sé, el pla de l'estació havia d'estar
parat, és un tema que està parat per un tema de permisos, però bueno, jo crec que sobre això no cal discutir més. El pla de l'estació és parat.
Cal portar-ho al ple.
Cal portar-ho al ple, i al començament era per un tema de que no sé què amb la valoració econòmica, després va ser per un paper que semblava que no hi era, però
que sí que hi era, que ara hi ha un calaix de l'Ajuntament.
I al final veiem que això no va passant i cada dia que perdem, cada dia que passa és un dia que perdem en millorar la situació.
Sí, completament d'acord.
De totes aquestes coses que comenta la Carme, que la reforma de la Rambla, que hi ha un projecte Next Generation, tot i que encara no està fet el projecte, però cal pensar que es farà i que arribarà el termini, el Museu Morera, tot això, està, l'estació d'autobusos, que està a punt de començar les obres, tot això està molt bé, però diguem, en canvi, quan parlem del pla de l'estació, jo no seria tan optimista, perquè sembla...
Ah, jo sí.
Bueno, tu sí, però els fets no parlen per aquest optimisme, perquè, de fet, ja s'havia d'haver portat al ple l'aprovació del pla. I l'excusa que va donar l'alcalde de l'anterior ple és que hi havia un paper parat amb un calaix de la Generalitat i ara s'ha vist que no era veritat. No era, el paper estava amb un calaix de l'Ajuntament, cosa que és molt greu perquè es va acusar públicament a la Generalitat de que estava parat perquè no havien fet la feina, cosa molt greu. Ara sembla ser que no és així, per tant, ara el que s'ha hagut de fer és córrer tot el que no s'ha corregut i el ple d'abril porta l'aprovació, perquè si no, malgrat que l'alcalde està molt convençut, sembla que és l'únic convençut de que és possible i compaginable el pla de l'estació i Torres Salses és l'únic que ho veu, que és compaginable. Tots els altres pensem que no, i pensem que el model sostenible és el model integrat a la ciutat, a la Rambla. No? Per tant, heu de parlar
estaran fets, si sí, realment l'alcalde no està convençut i el govern, doncs, escolta, el ple d'abril ja no serà, ja no el portareu a l'aprovació del ple d'abril, bueno, doncs anem a veure si el portareu al ple de maig, no? Però aquí perdre un mes vol dir que hi ha l'altre projecte que aquest mes el va guanyant, i en canvi el ple de març vau córrer molt a portar-nos una actualització de l'inventari.
No és veritat, no,
home,
això,
va
fer córrer
molt. Home, ens vau fer córrer molt a provar una actualització de l'inventari.
Jo no vull entrar en aquestes discussions cada vegada.
Bueno, és que és una discussió important aquesta.
Perquè és com un mantra, és com un mantra. Bueno, llavors,
de moment nosaltres hem impugnat aquest acord del ple. Bueno, ens vau dir que havíem de votar a favor d'una actualització, no com a tot, no, això és molt greu. Ens vau dir que havíem de votar a favor de l'actualització alimentari perquè hi havia una actuació que beneficiava els promotors de Torres Salses, alguns regidors es van espantar una mica i es van abstenir, uns altres van mantenir el vot en contra i l'hem impugnat. Ja veurem què dirà el Tribunal del Contenciós quan ho portem al Contenciós. Aquí sí que correu molt, i en canvi en l'altre sempre trobeu una excusa de mal pagador.
Escoltant això, vol dir que ara allò queda aturat fins que es pronunciï...
Ara hem fet un recurs de reposició i ara l'Ajuntament té 2 mesos per contestar el recurs de reposició. Si el desestime, com és previsible, doncs anirem al contenciós i el jutge veurem, clar, demanem la unitat de ple dret, i la unitat de ple dret vol dir que aquell acte no ha existit, i si no ha existit vol dir que s'ha de tornar a fer l'actualització que s'hagués hagut de fer al novembre, que és el que diem nosaltres. Aquesta actualització s'havia de fer al novembre. Per tant, ja veurem com acabarà aquesta història.
Bueno, sigui com sigui, el que sí que hi haurà a la Rambla de Ferran és Sant Jordi aquest any, que torna a la Rambla de Ferran. Ferran,
sí.
Que això ve que estem d'acord tots, ja fa 2 o 3 anys.
Des del 20, 21?
No, 20 no, perquè el 20, 21. Ja era, des del 22, el 21 no crec que sigui del 22, el 21 ja bueno, encara estava en la pandèmia.
És postpandèmia.
22 i 23.
2 anys.
Sí, tercera edició, que es fa allà, la gent està satisfets,
sí,
està allà un costat de la Rambla del trànsit i, per tant, doncs, permet moure's i tot plegat. I llibres i roses.
Sí, sí, llueix la Rambla.
Bueno, llibres roses, aquest any també hi ha molta música.
Molta música,
sí. Morera, hi ha el Morera, també, clar. No podem oblidar que hi ha el Morera i que, bueno, també hi haurà part del Sant Jordi, doncs que me sembla que avui és el primer acte que es feia. Aquests dies ja heu vist que per les llibreries s'estan fent presentacions de llibres, signatures, sí, sí. etc, etc. Ahir un dels diaris presentava ja el llibre que es presenta aprofitant l'any magre. Bueno, jo crec que és aquesta setmana que a tots ens agrada, no?
Sí.
A tots ens agraden els llibres, les roses,
Valls,
la música...
Llibre, rosa i o... O sigui, llibre i rosa, llibre o rosa...
Jo llibre i rosa.
Jo també rosa. Llibre sempre.
Dos coses.
Però si he d'escollir només una, t'he de dir que el llibre.
Llibre?
Sí, sí. Jo també...
Laura.
Tots els llibres poden contenir una rosa.
Llibre i rosa. Sant Jordi, llibre i rosa.
Tot això perquè la gent que ens escolti, si us creu, que sapigueu les preferències de cadascú, Anna.
Llibre i rosa.
Llibre i rosa, Juanjo.
Jo també, però sí, jo també si de triar, trio un llibre.
Vale. Jo al meu home li regalo una rosa.
No, ben fet,
no,
que fas.
No regalo roses
a les amigues i tal. Sí.
Bueno, hi ha moltes maneres de regalar roses.
Sí, jo també regalo llibres.
Jo vaig regalar unes de felpa de l'Associació Amics de la Gent Gran i que eren molt maques, i també regala una rosa.
Té un valor afegit, aquesta rosa.
Sí, ens plantem a les dues. Gràcies, bona setmana.
Gràcies, fins ara.
Soc el Ricard Álvarez. Demà tindrà regional i dijous a les 12:20 des de Lleida.